Ràdio Maricel a cel obert. Per tant, i ens ho permetran, ahir es van desvetllar alguns dels misteris que acostumen a haver cada inici de legislatura. Qui serà el regidor de què? Doncs bé, ahir a la part final del programa en Joana ja ens va avançar les regidories i quins regidors se n'ocuparien d'elles. I ahir a la tarda, en roda de premsa, amb l'alcalde, com els dèiem, acompanyat d'Aurora Carbonell i Pep Moliner, varen ja donar detalls d'aquest nou cartipàs municipal de la nova legislatura, la que comença ja, de fet ja ha començat, i que ens durarà fins al 2019. Joan, bon dia de nou.
Bon dia, Pitu.
Desvetllats ja aquests, diguem-ne, misteris, si és que es pot dir així.
Sí, era l'assignació final de com quedava l'organització de l'Ajuntament a partir de l'estructuració d'aquest nou cartipàs, un cartipàs que aprova directament l'alcalde, perquè això perquè la gent ens entengui, l'Ajuntament de Sitges s'organitza a través de tres grans ens, que són, per una banda, l'alcaldia, és a dir, l'alcalde, per una altra banda, la Junta de Govern local, que seria l'executiu municipal, i per una altra banda, el ple de l'Ajuntament, que seria, diguem, el, entre cometes, legislatiu municipal. Hi ha competències de cadascuna dels tres que depenen del ROM en funció de la llei de bases de règim local, etc, etc. Aleshores, l'alcaldia en principi té totes les competències, i l'alcaldia el que fa habitualment és delegar aquestes competències sobre els regidors que formen part del govern. No tots els regidors que formen part del govern han de formar part de la Junta de Govern local, però en aquest cas són només 8. El nombre màxim d'integrants de la Junta de Govern local, el nombre màxim de tinents d'alcalde que permet el ROM són 7, tinents d'alcalde més alcalde són 8, per tant, doncs, tots els regidors que han entrat en aquest govern passen a ser tinents d'alcalde, de l'1 al 7, i tots ells passen a ser, per tant, membres de la Junta de Govern local. A part, per tant, la Junta de Govern local queda constituïda amb uns tinents d'alcalde, i a part, doncs, l'alcalde delega sobre aquests regidors una sèrie de competències. Tot això no ha de passar per ple, en principi. Uh-huh. Això pel ple ha de passar el vistiplau, però no ho ha d'aprovar el ple. Sí que hi ha aspectes concrets, i ahir, per exemple, en la darrera de les preguntes que se li feien a l'alcalde, ell mateix ho recordava, les delegacions les delegacions és el que es va acordar ahir, sinó les dedicacions dels regidors sí que han de passar per ple.
És un ple que s'ha de celebrar, si no tinc mal entès, abans del 7 de juliol.
Abans del 7 de juliol s'ha de fer aquest ple extraordinari, sempre és un ple extraordinari, per començar la legislatura amb els tràmits que de les diferents distribucions que sí que són competència del ple, de comissions, d'organismes autònoms, etc, de tancaments, d'obertures, de diverses coses, i els dona comptes dels decrets de l'alcalde que comencen a configurar, com per exemple el que es va signar ahir, del qual ja vam donar referència, sobre el cartipàs municipal. Però, com dèiem, les delegacions no han de passar pel ple, però les dedicacions sí que han de passar pel ple. El ple ha d'aprovar per majoria les dedicacions que doncs decideixi el govern de tenir. Clar, si el govern té majoria, això passa sense problema. Si el govern no té majoria, doncs, òbviament, passa perquè algun dels grups doni suport a la proposta de dedicacions que li porti, doncs, al govern. dedicacions, perquè ens entenguem, és qui treballarà a sou de l'Ajuntament i qui treballarà a dietes, perquè ens entenguem, poden ser unes dedicacions del 100% i per tant doncs, tot el sou el que es destini, poden ser del 50% i aleshores tenen el 50% a fora, o poden directament tenir un 0% i aleshores doncs, van a dietes per assistència a òrgans col·legiats, que es diu, és a dir, assistències a plens, assistència a juntes de govern i assistència doncs, a organismes que tinguin també representació d'aquest regidor a l'Ajuntament.
Tot això, com dèiem, s'haurà d'aprovar en aquest ple extraordinari a celebrar-se abans del dia 7 de juliol.
Que en principi podria ser, l'alcalde va apuntar com a possible data el dilluns 29 de juny.
D'acord.
Però posant-la entre cotons, va dir encara, perquè doncs no queda clar, però aleshores seria la data que correspondria al hipotètic, que no hi haurà ple ordinari del mes de juny, seria el darrer dilluns de juny. En qualsevol cas, la setmana que ve està prevista la constitució també de la Junta de Portaveus, la Junta de Portaveus més nombrosa de la història de l'Ajuntament de Sitges. 8 persones, 8 portaveus, perquè hi ha 8 grups, i són precisament aquests portaveus els que hauran de pactar, hauran d'acabar de decidir el funcionament dels plens. Perquè, de fet, fins i tot el dia de celebració dels plens pot canviar el dia, pot canviar l'hora, pot canviar tot, perquè ho decideix, de fet, es decideix al principi del...
Estem, Joan, a les portes de l'estiu, evidentment, a l'agost no hi haurà ple, al juliol sí?
Sí, al juliol hi hauria el primer ple ordinari de la legislatura, que si se segueix la tònica habitual a l'Ajuntament de Sitges seria el darrer dilluns de juliol, però això pot canviar, perquè hi ha altres pobles que ho fan o un altre dia o ho fan la tercera setmana, és a dir, això no hi...
pot variar.
Aquí a Sitges hem funcionat sempre d'aquesta manera, res indica que hagi de canviar, però sí que podria canviar si així ho decideixen els portaveus. Per tant, doncs, la constitució de la Junta de Portaveus serà la setmana que ve, i a partir d'aquesta constitució de la Junta de Portaveus doncs, acabarem de saber més coses sobre el funcionament orgànic, habitual, ordinari dels òrgans col·legiats i especialment del...
És a dir, abans de l'estiu tindrem 2 plens, aquest extraordinari i l'ordinari corresponent, en aquest cas, al mes de juliol.
Sí, que continuarà, a veure, tots aquests plens acostumen a ser de muntar coses. El que passa és que també val a dir una altra qüestió, una altra consideració. Aquest ple o aquesta legislatura, aquest estiu comença calent políticament, amb la possible dissolució del Parlament de Catalunya, la convocatòria d'eleccions per al 27 de setembre. Aleshores, tot això doncs farà que el ple de juliol, que hauria de ser un ple de tràmit ordinari per anar tancant coses, ja podria acabar sent un primer ple, entre cometes, calent políticament. Per tant, doncs, tot això ara és un futurible, però diguem que no ens posem la vera abans que la ferida. Però,
de moment
però
ho posem allò tot a la coctelera i ja remenarem amb major o menor intensitat.
Correcte. Però ara, d'entrada, ara sentiran que també l'alcalde a l'inici de la roda de premsa ho explica, però perquè doncs, quedi ben clar, finalment l'estructuració amb 8 regidors d'aquest primer govern local de la legislatura, perquè doncs, sempre acaben havent sempre alguns canvis i aleshores això fa que vagin doncs, variant aquesta situació, però en principi el govern comença de la següent manera. Alcalde Miquel Forns, que assumeix les tasques obligatòries per alcaldia, que són secretaria, intervenció i tresoreria, aquestes no són delegables, i assumeix també la regidoria de governació. No sabem si és la primera vegada que l'alcalde assumeix governació, però ahir l'alcalde deia que governació està considerada una de les regidories més importants i que per tant ha d'estar sempre a prop de l'alcalde, i si no l'assumeix l'alcalde, l'assumeix el primer tinent d'alcalde, és a dir, sempre és una regidoria de pes. En aquest cas, doncs, com dèiem, l'assumida el mateix alcalde Miquel Forns. I aleshores, a partir d'aquí pengen 2 grans àrees, l'àrea de presidència i serveis a les persones i l'àrea de promoció i territori. Totes dues presidides per 2 tinents d'alcalde, en concret el 5è, em sembla que és el 5è tinent d'alcalde, Josep Moliner, que actuarà de portaveu del grup municipal de Convergència i Unió i actuarà de portaveu del govern també. Josep Moliner, per tant, doncs queda, serà la persona que més sentirem aquesta legislatura, a diferència de la passada, que era Jordi Mas, qui adoptava aquest paper. Aquesta àrea de presidència i serveis a les persones tindrà la regidoria d'Hisenda, Organització i Govern Obert, que presidirà el mateix Pep Moliner, per ser govern obert, que és el terme en el que s'ha rebatejat l'antiga participació, perquè s'entén que el concepte és més gran en govern obert i lliga més amb la llei actual catalana sobre, doncs, això, processos participatius. Un dels regidors d'Esquerra Republicana, Eduard Carrillo, assumirà dintre d'aquesta també àrea de presidència les regidories de Recursos Humans, Ensenyament i Joventut. Mireia Rossell assumeix la de Benestar i Família i Rosa Tubau la de Cultura, Tradicions i Festes. I, per últim, també dintre de l'àrea de presidència i serveis a les persones, l'altra regidora d'Esquerra Republicana, Carme Almirall, assumeix la regidoria d'Esports. Aquesta és la primera gran àrea. La segona, àrea de promoció i territori, presidida per qui serà la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sitges, que és la cap de llista i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Aurora Carbonell. Ella mateixa assumirà les regidories de promoció econòmica, turisme i platges, mentre que el també regidor Eduard Carrillo assumeix dintre d'aquesta àrea la regidoria d'ocupació, lligada amb recursos humans, lligada que també està dintre de l'altra àrea. El regidor que ens quedava de Convergència i Unió, Jordi Mas, assumeix les regidories de territori, sostenibilitat i habitatge, el que hi dèiem, l'antic urbanisme, àrea, la macroàrea d'urbanisme seria per Jordi Mas, i per últim Carme Almirall, que dintre d'aquesta àrea de promoció i territori assumiria el que es consideren serveis urbans, l'antiga via pública.
D'acord.
perquè ens entenguem. D'aquesta manera, els regidors d'Esquerra Republicana tots són nous i per tant assumeixen noves àrees, però els regidors de Convergència i Unió també tots assumeixen noves àrees. L'únic, i ho recordava l'alcalde, que repeteix en algun aspecte respecte de l'anterior legislatura, Josep Moliner, amb el tema de govern obert, que substituiria a l'antiga participació. Era el regidor de participació i ara assumeix govern obert, però Josep Moliner assumeix la regidoria la regidoria d'Hisenda i la regidoria d'Organització, que en l'anterior legislatura havia ostentat, no en tota, però en part, Jordi Mas. Jordi Mas assumeix territori, sostenibilitat i habitatge, doncs que deixa l'exregidora Elena Redondo. Mireia Rossell assumeix benestar i família, quan fins ara havia portat cultura, precisament, i Rosa Tubau, doncs, entra de nou amb la regidoria de cultura que fins ara ostentava Mireia Rossell, i amb tradicions i festa que tenia Magí Almirall, també ja l'exregidora de Convergència. Per tant, doncs, feia una miqueta de broma al Batlle dient que tots són nous, perquè tots agafen responsabilitats noves en aquest govern municipal. A partir d'aquí, doncs, si et sembla, podem anar repassant els diferents aspectes, els parlaments que es van fer a la roda de premsa.
Dos quarts i un minut, doncs, del matí, oferint-los i explicant-los, doncs, en què consistirà en aquest nou cartipàs municipal de la nova legislatura. Joan, per on seguim?
Doncs seguim comentant que després d'escoltar Miquel Forns, que repassa, doncs, aquest llistat, destacant el treball transversal que es portarà a terme entre les dues àrees. Es va parlar molt de transversalitat ahir, de la necessitat de coordinació, perquè els temes estan molt vinculats a les dues grans àrees, i en el cas concret d'Aurora Carbonell va parlar de la necessitat de dinamitzar i promocionar esdeveniments, i que també que l'entorn beneficia les persones, i va destacar l'activació aquesta mateixa setmana del servei de socorrisme, i més amb el que va passar la setmana anterior. Dilluns de la setmana que ve parlarem precisament amb els responsables de l'empresa de servei de salvaments de platges, que comencen aquesta setmana, com dèiem, i també d'activar el pla de barris. Per la seva banda, el portaveu de Convergència i Unió, Pep Moliner, va dir que l'estructura en dos grans àrees facilitarà la tasca dels departaments, perquè els deixarà, doncs, més interconnectats entre ells, i que l'interès és modernitzar l'organització, apropar-la al ciutadà, i també després de que Hisenda hagi millorat la seva situació la situació econòmica de l'Ajuntament s'ha de continuar innovant. Escoltem, per tant, les consideracions que feien l'alcalde i els dos portaveus, és a dir, els, diguem, les tres persones de més pes ara mateix del nou govern de Sitges. Comença Miquel Forns.
Bé, avui doncs us hem convocat per presentar el nou cartipàs municipal, fruit del resultat del ple d'investidura del dissabte passat i també de l'acord entre dues formacions polítiques que són les que formen el govern municipal, les que van facilitar la investidura de l'alcaldia, que són Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Jo us explicaré el cartipàs del punt de vista més bàsic, més el que entenem més tradicional, i després l'Aurora Carbonell, com a portaveu del que serà el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya quan es constitueixin els grups municipals en el proper ple extraordinari, com en Josep Moliner, en Pep Moliner, com a portaveu també del grup municipal de Convergència i Unió, us donaran més detall de contingut polític del cartipàs. Ja aprofitant per anunciar-vos que estan aquí en qualitat de portaveus dels dos grups, però també l'Aurora com a primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sitges i en Pep Moliner com a sisè tinent d'alcalde i portaveu del govern. Per tant, probablement coincidireu més d'un dia o més d'una ocasió també amb tots nosaltres. Bé, dir-vos que el govern està format per 8 regidors i regidores, comptant l'alcalde, i per tant és aquest el nombre que també de regidors que formen la Junta de Govern. La Junta de Govern, com sabeu, es pot formar d'acord amb la normativa legal amb un màxim de 7 tinents d'alcalde, és a dir, amb l'alcaldia i 7 tinents d'alcaldia, coincideix amb el nombre, perquè justament són 8 els membres del govern, i per tant aquest és el nombre que té la Junta de Govern, i per tant tots els regidors del govern formen part de la Junta de Govern, que com sabeu és l'executiu de l'Ajuntament. La primera tinent d'alcalde és l'Aurora Carbonell, el segon tinent d'alcalde el Jordi Mas, la tercera tinent d'alcalde la Mireia Rossell, la quarta tinent d'alcalde, la Rosa Tubau, el cinquè tinent d'alcalde, l'Eduard Carrillo, el sisè tinent d'alcalde, en Pep Moliner, i la setena tinent d'alcalde, la Carme Almirall. Hem organitzat políticament i estructurat l'Ajuntament en dues grans àrees. Una primera àrea, que és l'àrea de presidència i serveis a les persones, i una segona, que és l'àrea de promoció i territori. Les dues àrees van separades del que és l'estructura d'alcaldia. L'estructura d'alcaldia, com sabeu, depenen les funcions públiques reservades més importants d'aquest Ajuntament, que són la Secretaria General, la Intervenció General i la Tresoreria. I, a més, entre les funcions doncs, que també depenen orgànicament de l'alcaldia, hi ha l'antiga Regidoria de Governació, és a dir, la prevenció, la seguretat, el cos de la policia local depenen directament de l'alcaldia. L'àrea de presidència la presideix el regidor Pep Moliner i està formada per les següents regidories delegades. El regidor delegat d'Hisenda, Organització i Govern Obert és el mateix Pep Moliner. El regidor delegat de Recursos Humans, Ensenyament i Joventut és el regidor Eduard Carrillo. La regidora delegada de Benestar i Família és la Mireia Rossell. La regidora delegada de Cultura, Tradicions i Festes és la Rosa Tubau i la regidora delegada d'Esports és la Carme Almirall. I l'altra àrea, l'àrea de Promoció i Territori, la presideix l'Aurora Carbonell i està formada per les següents regidories. La regidora delegada de Promoció Econòmica, Turisme i Platges és la mateixa Aurora Carbonell. El regidor delegat d'Ocupació és l'Eduard Carrillo. El regidor delegat de Territori, Sostenibilitat i Habitatge és en Jordi Mas. I la regidora delegada de Serveis Urbans, la Carme Mirall. Malgrat doncs, hi hagin dues àrees, s'ha procurat que hi hagi un treball transversal entre elles. És un dels objectius que també ens hem proposat en aquest mandat. Com veureu, s'han hagut d'agrupar les regidories, entre altres coses perquè el govern doncs, a nivell de persones no és molt nombrós, per tant s'han hagut d'agrupar les regidories buscant precisament en aquest agrupament que hi hagués aquest treball transversal per facilitar sobretot i agilitzar totes les decisions polítiques quan baixen a nivell tècnic, no? Es puguin executar de la manera més àgil i més ràpida, sobretot de cara a donar resposta ràpida a la ciutadania. Per tant, dit això, passo la paraula a l'Aurora Carbonell com a primera tinent d'alcalde i com a presidenta de l'àrea de promoció i territori, que us explicarà doncs, el contingut polític de l'àrea.
Gràcies, bon dia a tots. Jo us explico només una mica l'àrea que em pertoca, que és l'àrea de promoció i territori. Tal com ha dit el Batlle, ens hem organitzat més que res per estar sobretot ben coordinats, no? I de manera ben transversal. Aquesta àrea nosaltres ja ens hem trobat avui mateix per començar a treballar a les 9 del matí i precisament hem vist aquestes connexions, no? Tan importants que hi ha, no? Platges, per exemple, amb tots els serveis urbans o turisme, amb tot el que és territori, sostenibilitat, promoció econòmica, amb l'àrea d'ocupació. Són temes que estan molt vinculats els uns amb els altres i que pensem nosaltres que és molt important que tinguem aquesta connexió, no? Dir-vos que bé, el primordial d'aquesta àrea evidentment és tal com diu el nom, la promoció econòmica del territori. Sobretot en quant a promoció econòmica, nosaltres destacaríem que volem dinamitzar la vila, sobretot la promoció d'esdeveniments, la promoció de les activitats culturals, tal com ha dit el Batlle, no? Fer que Sitges sigui un referent, no? Com a capital cultural, com a capital d'esdeveniments. I per tant, i en l'altre àmbit de territori, el territori i sostenibilitat, que l'entenem, tot i que l'altra àrea és l'àrea de presidència i serveis a les persones, però nosaltres entenem que la promoció econòmica del territori també és en benefici de les persones, no? Entenem que l'entorn és el que aprofita les persones i del que nosaltres és el nostre entorn, des del que hem de cuidar, i per tant així tot acaba interrelacionat, no? Com a primer punt ja que hem fet, bé, avui mateix ja s'ha posat el servei de socorrisme, avui ha començat ja a funcionar. I un altre punt important que tenim és activar el pla de barris des de ja, començar amb el pla de barris, de fer un mapa d'exactament com estan tots els barris de Sitges i començar a actuar ja des del primer dia. I per qualsevol cosa, aquí en teniu, tal com ha dit ell, les àrees són promoció econòmica, turisme i platges, ocupació, territori, sostenibilitat i habitatge i serveis urbans. Per qualsevol cosa, aquí en teniu.
Gràcies, Aurora. Li passarem la paraula a en Pep Moliner com a president de l'àrea de presidència i serveis de les persones. Ai.
Bé, moltes gràcies, Miquel, Batlle i Aurora. Com explicava el Miquel, tenim dues àrees capdals importants, una mica que ja recull l'esperit de quan vam signar el pacte, no? De que englobés doncs, tot allò que fa referència als Sitges de les persones, al servei a les persones, a la promoció cultural i del patrimoni local i a la promoció d'un Sitges de les oportunitats, estan al costat de l'empresa, dels emprenedors, dels joves talents i ordenant el territori, no? Per tant, jo crec que l'estructura aquesta en dues àrees grans facilitarà, com deia l'Aurora i el Miquel, la coordinació transversal interdepartamental que fa molta feina a l'Ajuntament. L'àrea de presidència, sobretot el que us deia, el primer punt i punt bàsic és allò que ja m'ha explicat doncs moltes vegades. Aquest govern estarà centrat sobretot en les persones, no? Per tant, tot allò que feia referència a polítiques socials, a l'autonomia de les persones, al seu desenvolupament vital en condicions òptimes serà prioritat d'aquest govern. Per tant, una de l'àrea de presidència i de serveis a les persones en primer lloc atendrà els serveis bàsics i essencials a les persones, i així ho recull el pacte de govern que vam signar. L'altre és tot el que fa reorientar, modernitzar i donar transparència a l'activitat pròpiament municipal, a l'organització municipal. Per nosaltres és molt important seguir donant el tomb a l'organització, apropar-la més als ciutadans, a l'estructura de la mateixa, i per tant centrarem tots els esforços juntament amb aquesta nova regidoria o aquest nou plantejament de govern obert de situar l'administració al carrer i al costat del ciutadà, que és el que pretenem amb aquest cartipàs o amb aquest organigrama municipal. Hisenda és clau en un municipi com Sitges. Sabeu que durant aquests darrers 4 anys s'ha fet un esforç molt important a la hisenda pública. S'ha eixugat un deute que teníem doncs molt desequilibrat fa 4 anys i que no ens permetia doncs poder oferir els millors serveis possibles des dels serveis municipals. Ara volem seguir-li donant el tomb. Tenim una situació econòmica diferent, tenim crèdit, tenim diners per poder apostar per polítiques, per aquelles polítiques que afecten el dia a dia a les persones i dels sitgetans, i per tant la hisenda pública doncs li seguirem donant el tomb i seguirem innovant en tot allò que fa referència a la política econòmica d'aquest Ajuntament. I l'altre, com us deia, és el patrimoni cultural, el foment de la cultura, de les tradicions, de les festes. Per nosaltres aquest punt és cabdal, és a dir, si alguna cosa dona vitalitat a aquest poble són les entitats i les seves festivitats culturals i la seva tradició, amb tot el que fa referència a la participació de les mateixes entitats, els ciutadans, en el dia a dia cultural d'aquesta vila, i per tant la cultura i el seu patrimoni cultural serà un eix essencial de la nostra dinàmica, i per tant aquest dibuix amb aquestes dues àrees doncs, jo crec que serà molt fructífer per la nova organització municipal i per aquest nou repte que tenim com a govern.
Aquest últim que escoltaven era Pep Moliner, amb Aurora Carbonell i Miquel Forns explicant els eixos bàsics del Cartipàs municipal. Però on seguim, Joan?
Doncs seguim per l'apartat de les preguntes. Per una banda, li van preguntar a l'alcalde si havia costat posar els noms a cadascun de les delegacions. La resposta va ser que no era tan important de posar noms, però va ser fàcil arribar a un punt de trobada, perquè entre altres coses també els programes de les dues formacions tenien molts punts de coincidència i hi ha hagut sensibilitat a les propostes, va dir Miquel Forns. Va explicar també la qüestió aquesta de la no repetició de regidors, exceptuant el cas de Pep Moliner amb el tema del govern obert. Va dir l'alcalde que estem en una nova etapa, nous temps vol dir nous regidors, i també va destacar el tema de que governació acostumi a estar a prop de presidència, per tant doncs que d'entrada l'assumeix ell mateix. Pep Moliner va donar més detalls sobre el que significa govern obert, més ampli que participació ciutadana i més proper a la ciutadania. I sobre recursos humans, Aurora Carbonell, preguntada sobre el conflicte que va motivar també la suspensió d'un ple municipal, ara fa no gaire, va dir que la gent de la casa, que el que buscarà Eduard Carrillo en aquest cas, assumint la regidoria de recursos humans, és que la gent de la casa estigui còmoda. També vam preguntar sobre la qüestió de Unió. Ahir, durant la roda de premsa, doncs també vam conèixer, hi havia la roda de premsa a Barcelona en què Ramon Espadaler doncs anunciava la marxa dels consellers del govern d'Unió, i va dir Pep Moliner que tant ell com Jordi Mas continuarien al costat del govern de Sitges. Va dir que per ell era un dia trist després de molts anys de militància, però que en qualsevol cas tenia confiança en que al final Unió Democràtica acabés recapacitant. Per la seva banda, Miquel Forns, en aquest cas actuant com a portaveu de Convergència, es va reafirmar amb tot plegat, va recordar que l'acte de regidor és personal i que al costat d'Esquerra Republicana, en qui també els uneix la sensibilitat en la qüestió nacional, va dir que farien pinya. Per últim, doncs, va quedar el tema de les dedicacions, va quedar pendent de l'aprovació per ple, aquest ple que podria ser el 29 de juny, però no, encara està confirmat. I per últim, preguntat sobre si hi haurà o no càrrecs de confiança, va dir que, segons diu el pacte, no es descarten, però han de ser per consens i amb un sou que no superi el de l'alcaldia. Escoltem, per tant, aquest torn de preguntes que tancava la roda de premsa.
En el fons, el més important no era posar noms, sinó que era el contingut, i en el contingut, doncs, gràcies a la generositat per part de les dues formacions polítiques, però també amb la coincidència amb molts punts programàtics importants, sobretot amb els temes més importants, doncs els continguts va ser relativament fàcil el punt de trobada. I els noms ha estat una conseqüència posterior. Si no hi hagués hagut punt de trobada amb els continguts, no hi hagués un pacte, perquè no hagués estat possible. I per tant els noms doncs ja no haguessin pogut tampoc posar-se. També s'ha de dir que hem sigut en la negociació molt, diguem, oberts, desperts, sensibles també a les propostes de les mateixes persones que formen el govern. Una persona que treballa en una organització s'ha de sentir còmode i útil en el seu treball, i també un regidor. un regidor o una regidora també és important que se senti còmode, que se senti doncs, útil, que se senti motivat en aquella regidoria que porti. Per tant, també hem estat sensibles també a les, una mica a les aportacions personals que hi ha hagut. Però jo diria, vaja, no sé, que no ha estat especialment complicat.
En el cas concret dels regidors de Convergència i Unió, molts d'ells han, diguem, permutat càrrecs. Jordi Mas passa a assolir territori, o l'antic urbanisme, Pep Moliner assumeix una regidoria que primer havia portat Jordi Mas i després havia portat l'alcalde, Mèria Rossell també canvia.
Jo diria que l'única regidoria que repeteix és govern obert amb en Pep Moliner. Entenem que govern obert inclou la participació ciutadana, però ara és una regidoria que abarca moltes més coses, no? La transparència, codis de conducta, d'ètica, de comportament polític, transversalitat, suma altres aspectes de contingut molt més ampli. No? La resta, i parlo ara com a Convergència i Unió, la resta estem en una nova etapa que fem amb Esquerra, i per tant, nova etapa, nous temps, doncs nous regidors també a les carteres, i amb ganes i amb motivació tanta com els que s'incorporen d'Esquerra com a novetat, vull dir, per tant, amb això estem tots a la mateixa condició, tots arrenquem de nou. De fet, jo mateix assumeixo la governació que havia portat només durant 2 mesos a l'anterior mandat, per tant, també és una novetat per mi en certa manera. Més qüestions?
Sí, no. Perquè precisament assumeix la governació, sí. No
la governació que ve a ser la prevenció de la seguretat, el que en els governs nacionals se'n diu interior, el Ministeri d'Interior, la Conselleria d'Interior, acostuma a estar sempre el més a prop possible de la presidència o en la presidència. Per tant, trobareu moltes alcaldies del país que la governació és una competència que porta l'alcalde o l'alcaldessa. A més, segons la llei, és la competència més important i que l'última que hauria de delegar una alcaldia. I per tant, doncs, ben creu oportú que ho fes la pròpia alcaldia tal com ja ho marca o apunta la llei i vaja, com és una mica acostumat.
Jo no he preguntat precisament sobre el tema de la participació, perquè jo l'havia dit recentment i tenia en compte que en el mandat anterior va ser un en què va estar participatiu. Ara s'explica breument que està inclosa dins del govern obert, doncs explica una mica en què varia això, és a dir, per què no participació del govern obert, veies ara que s'inclou més conceptes, no? Explica una mica aquest canvi.
Explica-hi les coses. Sí.
Bé, el propi Batlle ja ho apuntava, no? La regidoria de govern obert està clar que un dels pilars fonamentals de la regidoria d'aquest nou concepte de govern obert és la participació ciutadana, no? Però volíem fer quelcom més ampli, El concepte de participació ciutadana és un concepte que ja va intrínsec cada vegada més en les polítiques públiques de qualsevol de les institucions, i per tant la participació la portem intrínseca en cada una de les regidories que formarem part del govern. No hi haurà decisió que prenguem sense el consens i la consulta als ciutadans en la majoria dels casos. Per tant, ja s'ha vingut fent així i es seguirà fent així. Concepte de govern obert, volem que sigui un concepte molt més ampli, que vagi més enllà de la pròpia participació ciutadana, el que explicava el Miquel, la pròpia llei de transparència que s'emana del Parlament de Catalunya, que és molt més agosarada que, per exemple, l'ha aprovat el govern de l'Estat espanyol. Doncs a l'hora d'aplicar-la es necessita de molt cost d'una pròpia regidoria per poder-la aplicar en condicions. Tot el tema que fa referència a la proximitat a la decisió pública, a la innovació pública, a la presa de decisions, en les consultes ciutadanes, és a dir, govern obert va més enllà, també en temes de comunicació, en temes de xarxes, en temes d'intentar buscar mecanismes a través del que ens ofereix les noves tecnologies, doncs, per aprovar la política diària que fa l'Ajuntament al ciutadà. Per tant, aquest concepte de govern obert englobaria quelcom més que el concepte de participació ciutadana clàssic.
Volia preguntar-te que portaveu de l'Esquerra Republicana i per donar que és una àrea que comença amb un tema candent com ser, o que és en aquest cas aquest desacord, no?, entre treballadors municipals i el govern, aquell que es va adoptar un sentit ple protesta. No sé com encara en aquest cas Esquerra Republicana i que no el Carrillo, aquest lideratge, no?, d'aquesta àrea que arrenca, diguéssim, amb un problema inicial.
Bé, precisament, encara que no estigui l'Eduard, parlo en nom d'ell, però sé que ell ho entomarà des del primer moment. Ell primer s'ha de situar, no? Ha de veure com està la situació, primer veure exactament com està, però sé que ell ho entomarà, és el seu primer punt important, i que, en fi, que nosaltres el que volem és que la gent de la casa, diguem, estigui còmoda, estigui bé, tingui els seus drets coberts i, en fi, treballar per tots els treballadors i les treballadores, no? Vull dir que això sé que és el primer punt que tindrà l'Eduard, evidentment. Volia dir una cosa del govern obert, és que ara ho he recordat que ha dit el Pep. Per nosaltres és molt important precisament aquesta regidoria, crec que en aquest govern serà molt important, perquè tal com ha dit ell, és feina una mica de tots, perquè aquest govern precisament per nosaltres és cabdal apropar-nos a la ciutadania, que la ciutadania estigui a prop, o sigui, que realment les portes de l'Ajuntament estiguin obertes i que qualsevol necessitat dels ciutadans arribi de manera fàcil. I el govern obert precisament també es tracta d'això, no? Que no és només una regidoria, sinó que en tots els àmbits, en territori, en turisme, en platges, tinguem el ciutadà a prop i fer mecanismes perquè ens arribin tant les queixes com les felicitacions, com el que sigui, o sigui, un govern realment obert al ciutadà.
Més qüestions?
Sí, una qüestió directament, suposo.
Bé, canviem el micro de banda.
No hi ha un cas que ha denunciat el govern de la Generalitat, en quina mesura afecta aquesta postura dels regidors de l'organitat del govern?
Bé, tot just ara, abans d'entrar, estava seguint l'actualitat política perquè coincideix les rodes de premsa que s'estan fent des de la Pseudonia Democràtica amb la roda de premsa que fem aquí, i intentava estar informat per si m'ho preguntàveu, no? A nivell de govern sí que és veritat que els tres consellers d'Unió Democràtica han anunciat que deixen el govern. Entenc que també tots els càrrecs nomenats per Unió del propi govern, per tant secretaris i directors generals, no s'ha confirmat, però entenc que Unió surt del govern. Per mi és un dia, jo fa 19 anys que milito a Unió Democràtica, em sembla, 18 o 19, amb un grup de gent jove i molt implicada. En aquest cas és part de la mateixa gent, és la gent que ens hem posicionat, doncs, a favor de seguir amb el procés al costat del president i les entitats sobiranistes. Per tant, votant no a la consulta, ja es publica la meva posició, però igualment avui és un dia trist perquè no sé si és l'adeu definitiu d'una federació que crec que ha sumat molt pel país, que fa molts anys que es manté la primera línia política, per tant que hi ha molts ciutadans que aposten per aquesta federació com algú positiu pel país, i per tant veurem com es van succeint els aconteixements. A nivell de grup municipal, jo sempre ho he dit, avui precisament molta gent m'ha trucat d'aquí Sitges, m'han preguntat què passaria, molts missatges al Facebook, al Twitter personals, i he decidit publicar un petit escrit, no?, al meu Facebook personal, dient que el meu compromís, per exemple, com a president d'Unió i de tot el comitè local d'Unió i del regidor Jordi Mas, és estar al costat del Miquel, és estar al costat del nou govern de Sitges. Jo vaig assumir com a president local d'Unió Democràtica un compromís amb el president de Convergència i Unió de Sitges, que és el Miquel, que tots i cada un dels actes i pronunciaments que féssim en favor del procés el faríem plegats, i no perquè quedar bé ni perquè toqui, sinó per convicció personal. Jo des de tota la vida que he sigut un sobiranista i he treballat per això, per tant no hi haurà cap problema al grup municipal de Convergència i Unió. Sí que no ens han explicat ni a mi ni al Miquel, suposo que al Miquel també com a alcalde doncs li faran arribar a les directrius que s'emanin d'aquest procés, però en tot cas assegurar la permanència dels 5 regidors de Convergència i Unió en el grup municipal, bàsicament perquè els 5 pensem el mateix pel que fa al procés, perquè els 5 estem al costat del president, perquè estem al costat del Parlament i perquè estem al costat del full de ruta que ha signat el president, les entitats sobiranistes d'aquest país i els partits encara de moment de Convergència i Esquerra. Espero que el meu partit recapaciti i Unió Democràtica, sent fidel al seu naixement, al seu manifest fundacional, a la Unió Democràtica del 31, doncs s'assumi el full de ruta del president i d'aquests partits i entitats que us feia referència.
Reafirmar tot el que ha dit en Pep Moliner, tot, absolutament. Per tant, malgrat la direcció nacional de la federació hi pugui haver algun canvi o anunciar alguna qüestió, els municipis tenim autonomia local i recordem que l'acte de regidor i de regidora és personal. És personal. I per tant, els 5 membres del grup municipal, hi ha molta cohesió i, com ha dit molt bé ell, tots pensem el mateix i tenim el mateix pensament en quant al procés i el que afecta Sitges. I per tant, farem pinya i farem pinya amb Esquerra perquè el govern tiri endavant, com no podia ser de cap altra manera. Més qüestions. Endavant.
Com queda el cos del govern i les dedicacions? Tota relació amb matèria del govern.
Això suposo, si tot va bé, està previst fer un ple extraordinari abans del 7 de juliol, tant com preveu la llei, que probablement seria el 29 de juny, probablement, però no és un ple que encara no està convocat. Per tant, deixem-ho una mica entre parèntesi. En aquest ple és on s'aprovaran les dedicacions, les retribucions i, com comprendreu, aquesta és una decisió que ha de fer el ple. Per tant, el govern és una decisió que sol no pot prendre, que haurà de proposar, però que serà el ple la que debatrà i decidirà. I per tant, ara mateix no les podem dir perquè encara no hem començat a parlar-ne amb la resta de grups. També està pendent la setmana que ve de fer la primera junta de portaveus amb els 8 portaveus d'aquest consistori, on es tractaran d'aquests temes.
Bé, doncs, ho hem de deixar aquí perquè arribem gairebé al punt de les 11 del matí. Miquel Forn s'apuntant a aquesta possibilitat d'aquest ple del proper 29 de juny. No és segur, caldrà confirmació. Ho deixem aquí, com dèiem, notícies en connexió amb la xarxa i d'aquests moments, presentació de la memòria de Creu Roja d'aquest 2014. Fins ara.